El propietari del Medusa Beach culpa el seu exsoci, la propietat de l'immoble, de les deficiències de l'edifici que es va esfondrar l'any passat, deixant 4 víctimes mortals i 14 ferits. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
L'empresari de l'establiment que s'enfronta a 4 delictes d'homicidi i a 6 de lesions per imprudència greu ha declarat avui als jutjats que desconeixia les obres que es varen fer per habilitar la terrassa sense llicència corresponent i que en la inspecció tècnica de l'edifici de l'any 2023 fos desfavorable. L'investigat ha entregat 250.000 euros a les famílies dels perjudicats. La plana de tribunals marca l'actualitat d'aquest dimarts, dia 11 de novembre, en què hem sabut que l'autoritat portuària de les Balears haurà d'atorgar la pròrroga de la concessió del Port de Palma al Club Nàutic, que podrà conservar Margalida Vidal les seves instal·lacions.
Així ho ha conclòs el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en una sentència que estima el recurs presentat pel club. L'entitat havia sol·licitat dues pròrrogues de la concessió l'any 2015 i el 2018 i va entendre el silenci de l'autoritat portuària com una denegació. La sentència no es ferma i es pot recórrer.
El sistema de les polseres de control de maltractadors de violència de gènere ha patit una caiguda avui hora baixa durant unes hores que ha obligat a activar el protocol de protecció de les víctimes.
El Ministeri d'Igualtat s'ha posat en contacte amb les usuàries del sistema, que ja s'ha restablert. El problema l'ha generat un aparell que distribueix els missatges de les alertes. El botó del pànic, els de recepció i emissió de telefonades han estat actius en tot moment.
Els treballadors de la recollida de fent de Santa Eulària faran vaga indefinida d'aquí una setmana i mitja a partir de dia 22 de novembre.
Protesten per errades contínues a les nòmines dels 63 treballadors i denuncien que alguna mensualitat han cobrat fins a 1.000 euros manco del que els havien de pagar.
Mahó i Es Castell sancionaran les pràctiques incíviques del sistema de recollida porta a porta.
Els ajuntaments i el Consorci de Residus de Menorca han iniciat una campanya de conscienciació després de detectar incidències i incompliment. Quan es trobi una bossa de residus sense poal multifracció, es farà un primer avís a la bústia i després els serveis municipals visitaran els domicilis per informar de l'obligatorietat del servei.
Carlos Mazón assegura que no va retardar l'alerta als mòbils el dia de la Dana i que ningú li va demanar permís per enviar-la.
Són les explicacions que ha donat el president de la Generalitat en funcions avui hora baixa a la Comissió d'Investigació de les Corts Valencianes. Les víctimes, que s'han concentrat a les portes, qualifiquen de farsa la compareixença a la qual no se'ls ha deixat assistir. La declaració d'avui arriba després que el PP proposi el portaveu del PP a les Corts, Juanfran Pérez Llorca, com a substitut de Mazón.
I en els esports, finalment no hi haurà Toni Fuster, derbi balear a la segona eliminatòria de la Copa del Rei de Futbol.
L'Atlètic Balear rebrà l'Espanyol de primera divisió, una eliminatòria que retrobarà el tècnic Luis Blanco amb el seu passat perico, quan era segon de Manolo González al filial. I el Real Mallorca viatjarà fins a Sòria per enfrontar-se al Numancia a l'estadi Los Pajaritos. Precisament el tècnic mallorquinista Iago Barrasate va entrenar els sorians a segona divisió durant 3 temporades completes. En aquesta hora, el Palau d'Esport de Somos té lloc un peculiar partit entre el Real Mallorca i el Figuí Palma. La meitat juga a futbol sala i l'altra a bàsquet. Una manera de provar una nova experiència entre jugadors de diferents esports. I en tennis, Carlos Alcaraz continua en part ferm a la Copa del Mestres, 2 partits i 2 victòries per al tenista murcià. Avui ha patit contra l'estatunidenc Taylor Fritz. Triomf en 3 sets, en remuntada inclosa. Si guanya el seu següent partit contra Musetti, s'assegura el número 1 del món fins final d'any.
I pel que fa al temps, sàpiguen si continuarà aquest cel destapat. Dani Capó, bon vespre.
Bon vespre, Aina. Idò, sí, a curt termini, sí. Demà tornarem a tenir un dia molt semblant al d'avui, tindrem domini del sol, amb algun nígol poc important. I això sí, per ventura demà a hora baixa podem començar a notar una mica l'arribada d'una pols en suspensió que segurament ens acompanyarà més en vista a dijous. Demà també notarem, per cert, que les temperatures continuen pujant. Avui hem arribat als 24 graus, idò, pensam que demà és bastant probable que arribem a fregar o superar per poc els 25, principalment a punts d'interior ponent de Mallorca, també cap al nord-oest de l'illa d'Eivissa. Per tant, una temperatura que serà bastant alta ja per mitjans mes de novembre. El vent també s'intensificarà una mica, bufarà moderat de xaloc. Per tant, a les costes posades de cada illa, la mà deixarà d'anar tan tranquil·la. En aquest sentit, tindrem algunes àrees més de maror.
Gràcies, Dani. Això pel que fa al temps. Informació de servei pel que fa al transport públic, perquè Servei Ferroviaris de Mallorca oferirà serveis especials amb motiu del Dijous Verd, reforçant el servei d'hora baixa i programant trens nocturns durant la matinada.
En total s'habiliten 42 serveis especials que se sumen a la resta de trens del servei habitual que connecten amb Inca. Els serveis especials tindran sortides a partir de les 8:25 del capvespre de dimecres fins a les 5 de la matinada. S'habiliten serveis Palma-Inca en tot dos sentits, així com trens especials Inca Manacor, Inca Sa Pobla i Palma Sa Pobla en els dos sentits. Els horaris es poden consultar detallats al web www.trensfm.com.
Un dijous que se celebrarà aquesta setmana, dia 13 de novembre, i la 7a edició de Majordo, que se celebra a Palma entre els 25 i 29 de novembre, consolida el format Poques Pel·lícules. Enguany se'n projecta en 8, contacte directe amb els autors i temps per deixar-se travessar per l'acurada selecció del programa. Amb el Festival de Cine Documental de Mallorca, que comptarà amb el cineasta britànic Ben Rivers, arribarem a les 8 en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Miquel Àngel Fiol, al control tècnic.
IB3 Ràdio, serveis informatius.
Passen 6 minuts de les 7. El propietari del Medusa Beach, l'establiment que es va esfondrar al maig del 2024 i va deixar 4 víctimes mortals i 14 ferits, assegura que desconeixia les irregularitats de l'edifici, entre aquestes que la terrassa que va caure no tenia llicència, i en culpa el seu exsoci i la propietat de l'immoble. L'empresari de l'establiment, que avui ha declarat als jutjats de l'Avinguda d'Alemanya, ha entregat 250.000 euros a les famílies dels perjudicats.
Christian Arnsteiner ha declarat en qualitat d'investigat a petició pròpia i només ha contestat a les preguntes de la defensa. Segons l'investigat, ell no va participar en les obres que es varen fer al Medusa Beach l'any 2013. També ha assegurat que l'any 2021 va passar a ser l'administrador i ni l'Ajuntament de Palma ni cap institució li varen comunicar cap irregularitat. L'interrogatori s'ha allargat 20 minuts i no ha volgut fer declaracions als mitjans, ha dit, per respecte al procediment judicial. Recorden que roman en llibertat amb mesures cautelars i té el passaport retirat, s'enfronta a 4 delictes d'homicidi i 6 de lesions per imprudència greu. Segons la investigació, una part de la terrassa on es trobaven els clients i treballadors va col·lapsar per un excés de pes i es va esfondrar fins al soterrani d'un altre local d'oci que en aquell moment estava tancat al públic.
Encara en plana de tribunals, l'autoritat portuària de les Balears haurà d'atorgar la pròrroga de concessió del Port de Palma al Club Nàutic, que podrà conservar les seves instal·lacions. Així ho ha conclòs el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en una sentència que estima el recurs presentat pel club.
L'entitat havia sol·licitat dues pròrrogues de la concessió l'any 2015 i el 2018 i va entendre el silenci de l'autoritat portuària com una denegació. Va ser en aquell moment quan va presentar un contenciós administratiu en què reclamava aquesta ampliació del contracte per tal de poder dur a terme inversions i projectes que havien quedat bloquejats. El tribunal considera que l'autoritat no va resoldre expressament les sol·licituds per ampliar la concessió, que va expirar l'any 2022. La sentència no es ferma si pot presentar un recurs en contra davant el Tribunal Suprem.
I sobre el judici al fiscal general de l'Estat, el primer periodista que va accedir al mail filtrat ha confirmat que va accedir al document hores abans que el tingués Álvaro García Ortiz. A poques hores que demà prengui el torn de paraula, García Ortiz avui han declarat testimonis claus en el judici per revelació de secrets que pretén resoldre si el fiscal general de l'Estat va ser qui va passar als periodistes aquest correu electrònic amb el qual la defensa d'Alberto González Amador, parella d'Isabel Díaz Ayuso, proposava un pacte en la fiscalia i s'oferia a reconèixer dos delictes fiscals.
Miguel Ángel Campos, periodista de la cadena SER, ha comparegut com a testimoni per explicar com va arribar el document i com va elaborar-se la notícia. En premsa, emparant-se en el seu dret al secret professional, no ha revelat qui li va facilitar el mail, però sí que ha deixat clar que el va tenir hores abans que arribés al fiscal general de l'Estat, tot i els intents de l'acusació per cercar contradiccions en el seu testimoni.
Y ha dicho lo que son fuentes y lo que no son. Esto es el fiscal general del Estado, que no es mi fuente. Y al fiscal general del Estado le llamo por teléfono para intentar verificar si esa información era cierta o no, de nuevo, y le llamo, y como dice la UCO en su informe, efectivamente es una llamada de 4 segundos que se corresponde con un salto del buzón de voz.
Campos és el quart informador que ha declarat en aquest judici, que va conèixer el correu abans que el fiscal general de l'Estat. També avui ha comparegut el fiscal delegat de protecció de dades, un testimoni important, ja que un dels indicis en els quals es basen les acusacions és l'esborrada de les dades del telèfon mòbil del fiscal general i si això era un fet habitual o sospitós. Agustín Hidalgo ha explicat que esborrar dades dels dispositius no només és habitual, sinó que és recomanable.
Todos están tentados en conservar sus magníficos informes, dictámenes y demás, pero toda esa actuación, ese tipo de intervención o no intervención va contra el principio de limitación del plazo de conservación y afecta a la seguridad de los datos personales.
El govern central insisteix en el seu respecte a la justícia després de la polèmica sorgida per la defensa del president Pedro Sánchez a la innocència del fiscal general. Avui, la portaveu del Consell de Ministres ha considerat que s'ha volgut crear una falsa polèmica.
I nova errada en les polseres que protegeixen les víctimes de violència masclista. Aquesta vegada ha estat el sistema de control de maltractadors que ha patit una caiguda durant diverses hores avui a hora baixa i que ha obligat a activar el protocol de protecció de les usuàries del dispositiu.
El Ministeri d'Igualtat s'ha posat en contacte amb les víctimes i el sistema ja s'ha restablert. El botó del pànic i els de recepció i emissió de telefonades han estat actius en tot moment, segons ha informat el Ministeri. El problema l'ha generat un aparell que distribueix els missatges de les alertes. A més, aproximadament un 10% d'aquests missatges estan generant incidències recurrents que provoquen una sobrecàrrega del sistema, però Igualtat confirma que ja estan en procés de recuperar la normalitat.
Aquesta nova irregularitat se suma a la polèmica per les errades tècniques i pèrdua d'informació que ja va sortir a la llum el passat mes de setembre durant la migració de dades per canviar d'un operador a un altre. Una informació que coneixem el mateix dia que les Balears, el Consell de Mallorca, ha reunit els equips del Servei Social Municipal de l'Illa per a millorar la coordinació en l'atenció de dones víctimes de violència masclista.
La xarxa insular del Consell ha atès l'any 2024 més de 2.700 persones, entre dones, fills i familiars. El telèfon d'atenció a les víctimes és el 016 i no deixa rastre sempre que s'esborri del registre de telefonades.
El minut a minut de la jornada, a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Carlos Mazón assegura que ningú li va demanar permís per enviar l'alerta als mòbils de la població el dia de la Dana, ni sobre cap altra qüestió. De fet, el president de la Generalitat en funcions assegura que ha assumit totes les responsabilitats que li pertocaven, però també ha negat que fos la seva obligació assistir al CECOPI, el qual va arribar a les 8:30 de l'hora baixa, quan ja s'havien produït les primeres morts per les inundacions. Tot això ho ha dit avui a hora baixa, ha estat en la Comissió d'Investigació de les Corts Valencianes sobre la gestió de la Dana, on ha comparegut Aina Riera a petició pròpia.
En la seva primera declaració pública des que va dimitir fa una setmana, Mazón ha llevat importància al dinar que va durar hores mentre es produïen les primeres víctimes mortals i ha carregat contra el govern central per, diu, no haver contribuït en la reconstrucció de les zones més afectades. A més, ha assegurat que l'alerta a la població es va enviar tard perquè no es coneixien els riscos.
¿Quién en su sano juicio podría estar en contra de alertar a la población? Si el mensaje no llegó a tiempo para Horta Sud, no fue porque alguien lo parara, mucho menos Salomé Pradas, esperando una autorización que ni pidió ni necesitaba. Fue porque el CECOPI ignoraba que hubiera un problema en la zona hasta que fue demasiado tarde.
Mazón ha defensat que és l'únic que ha assumit les responsabilitats i que ha donat la cara en referència a la negativa del president del govern central, Pedro Sánchez, i diversos ministres a comparèixer en aquesta mateixa comissió d'investigació.
Y soportando bulos, amenazas personales, juicios sumarísimos, ataques furibundos, campañas de toda índole y condición, y aquí estoy, dando la cara. El primer político en comparecer responsable en una comisión de investigación.
El president en funcions afirma que les víctimes i les seves famílies han estat sempre la seva prioritat, tot i que avui no els han permès ser a la sala on Mazón compareixia, segons les associacions. Per això s'han concentrat a l'exterior de l'edifici. Una de les portaveus, Toñi García, qualifica aquesta comissió d'investigació de farsa.
Es un paripé totalmente, donde tiene que ir a declarar es delante de la jueza de instrucción número 3 de Catarroja. Ahí es donde lo queremos ver.
Comparteixen l'opinió de les associacions de víctimes al partit de l'oposició, PSOE i Compromís, que han retret a Mazón que no ha respost les preguntes que li han fet el diputat, sinó que ha llegit, diuen, un discurs que tenia prèviament escrit.
El portaveu de Compromís, Joan Baldoví, li ha demanat repetidament on va anar quan va sortir del dinar al restaurant El Ventorro i fins que va arribar al CECOPI sense obtenir resposta.
Un president que sap el que està passant en la seva terra i que no se'n va pitant, que ho suspèn tot i no se'n va a intentar fer lo que siga per al seu poble, és un perill públic.
Carlos Mazón tornarà a compareixer aquesta vegada en la Comissió d'Investigació del Congrés dels Diputats. Serà dilluns que ve.
La declaració d'avui arriba després que el PP ha proposat un candidat per substituir-lo al capdavant de la Generalitat. És el que més sonava, el secretari general dels Populars Valencians i portaveu de la formació a les Corts, Juanfran Pérez Llorca.
Aquest ha agraït la confiança del partit en un missatge a la xarxa social X i ha acceptat el repte.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, li ha comunicat la designació com a candidat en el ple d'investidura que es convocarà en els propers dies. Susana Camarero, vicepresidenta i portaveu del Consell, assegura que l'objectiu és donar estabilitat a la Comunitat Valenciana.
Des de la sensibilitat de Gènova s'ha buscat no solament la millor opció, sinó també s'ha escuchat la voz de los dirigentes del Partit Popular en la Comunitat Valenciana. Per tant, hi ha una sintonia absoluta.
Vox afirma que ha conegut la proposta de Pérez Llorca per la premsa i diu que fins que el Partit Popular no els hi comuniqui de manera oficial, no en farà cap valoració.
El més important, diu el secretari general del partit, Ignacio Garriga, són les polítiques que s'han de pactar.
Nosotros estábamos esperando pues, que el Partido Popular designara un interlocutor para poder empezar a hablar de esas ideas, de esos puntos estratégicos que nosotros queremos que tenga sobre la mesa el gobierno de la Comunidad Valenciana.
El Partit Socialista critica que és una figura continuista. El llegat de Mazón, la delegada del govern central a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, denuncia que Feijóo està en mans del negacionisme climàtic de Vox.
Votando en contra de medidas que van para el Pacto Verde Europeo, ese es uno de los acuerdos que se ha cerrado en esa mesa de camilla con Vox para cerrar la Comunidad Valenciana y seguir sobre todo provocando el dolor que está provocando al pueblo valenciano.
Y en política las Baleas. El govern i els socialistes han reprès avui les negociacions per intentar arribar a un acord perquè el PSIP doni suport al sostre de despesa que permetria la tramitació d'un nou pressupost per l'any que ve. Ha estat en una reunió celebrada a primera hora del matí entre el portaveu parlamentari dels socialistes Iago Negueruela i la vicepresidenta Antònia Maria Estarelles. Segons fonts dels socialistes, s'han traslladat les demandes que ja havien expressat públicament, com la pujada de l'impost turístic, l'increment del cànon de sanejament o un nou impost pel rentacars.
Unes demandes que el govern veuria perfectament assumibles, però que ara ha d'elevar a nivell intern. Pel que fa a la via Vox, la formació manté el silenci, tot i que ja ha manifestat les seves discrepàncies amb el calendari que els ha fet arribar el govern sobre el compliment dels acords que varen signar pels pressupostos d'enguany.
La trobada d'avui s'ha produït just davant de la plenària al Parlament, on no s'ha fet cap referència a aquestes negociacions. Marta Puyalto.
Socialistes i Vox han obviat aquestes negociacions. El portaveu del PSIP, Iago Negueruela, en canvi, ha retret a la presidenta del govern l'augment de les llistes d'espera a la sanitat. Però ens ha reconegut que queda molt per fer, però diu que la seva gestió és millor que l'anterior.
¿Tienen más recursos que nunca, según usted? y está todo peor que nunca. Desde helicópteros, ambulancias, profesionales, listas de espera, centros de salud, empiezan a cerrar los centros por la tarde. ¿Se recuerda quién lo hizo?
Ya se ha acabat Gaza y se flotilla maravilla, ya se ha acabat en Franco y ara toca sanitat aquí y a la resta d'Espanya. Això no té res que veure en sa gestió ni en ses dades del Ministeri de Sanitat.
Lluïsa Pesteguía, de Més per Mallorca, ha retret a la presidenta l'elevat cost de vida, mentre que Proens ha assegurat que Més va abandonar els més vulnerables amb els pagaments fraudulents de la renda social.
Lo que pagam per un habitatge a ses Illes Balears serviria per pagar 5 habitatges a la península. Però vostès estan ocupats en derogar la llei de memòria democràtica.
Vostè troba normal defraudar més d'un milió d'euros en el govern de les Illes Balears? Per què ho defensa? Perquè era el seu partit? Per incapacitat de gestió o per connivenci?
I pel que fa a la vehicularitat del castellà a l'escola, Sergio Rodríguez, de Vox, ha acusat el conseller Antoni Vera de governar perquè res no canviï.
No se puede seguir usted parapetando en la autonomía de centro y en lo que decidan esos consejos escolares de los camisetas verdipardos.
El senyor Sagrera ja va dir que no tocàvem ni el decret de mínims ni la llei de normalització lingüística. Senyor Rodríguez, nosaltres complim i complirem sempre els acords parlamentaris.
D'altra banda, els socialistes i els ecosobiranistes han acusat el govern de voler turistificar el camp amb la nova llei agrària.
I Podem ha sol·licitat la compareixença del president del Parlament i de Vox, Gabriel Lesen, perquè doni explicacions sobre les darreres tanques publicitàries que ha instal·lat el partit a diversos municipis. La formació també ha presentat una querella contra els cartells en què apareixen una dona amb la cara descoberta i una altra de tapada amb una tela que vol simular un burca.
Les tanques han estat instal·lades a Palma, Inca, Maó i Sant Antoni. L'exdiputada de Podem, Cristina Gomeda, exerceix d'advocada en la causa.
I no mos deixem enganar, perquè el que pretén Vox, com a partit neofeixista, és que pensem que està defensant els drets de ses dones. Si fos per defensar a ses dones musulmanes d'una suposada opressió, sabeu amb què les premiaran? En sa mateixa expulsió del país en què pretenen premiar també en els homes i en els fills.
D'altra banda, l'Ajuntament d'Inca investiga qui ha penjat més d'una dotzena de cartells xenòfobs pel carrer. La brigada municipal ha retirat tots els que ha trobat i l'autor o els autors s'enfronten a una multa de fins a 3.000 euros.
Els cartells s'hi pot llegir contra la seva submissió la remigració. L'Inca resisteix a morir. Precisament pel setembre l'Ajuntament va modificar l'ordenança d'activitats publicitàries per perseguir la difusió de missatges discriminatoris d'odi o violents com aquest, segons recorda el regidor d'Urbanisme Andreu Caballero.
Aquesta ordenança encara no està aprovada definitivament, està ara en procés de d'exposició pública, però el que sí que és cert és que ja tenim una ordenança que no permet que s'utilitzi l'espai públic, que s'apenyin cartells o que s'utilitzi mobiliari urbà sense els permisos corresponents. Per tant, aplicarem aquesta ordenança per sancionar.
L'Ajuntament confia que les càmeres que hi ha instal·lades arreu de la ciutat ajudaran a trobar-ne els autors.
I continua sense data el trasllat de residus i fems de l'illa d'Eivissa, la planta de tractament de Sonreus a Mallorca. El pla pilot anunciat pel govern de cara a aquest novembre finalment no serà possible. No ho serà al manco de moment perquè no ha passat els tràmits parlamentaris corresponents. El Consell d'Eivissa assegura, però, que ja fa feina per mirar d'aprovar-lo d'alguna altra manera. Enric Fernández.
Els vots en contra de Vox i de l'oposició han fet que l'executiu balear no hagi pogut tirar endavant el decret llei de projectes estratègics. A dins s'incloia el pla pilot de trasllat de residus d'Eivissa a Mallorca anunciat el maig passat. Un contratemps per a la gestió de l'abocador insular de Canaputxa, amb poca vida útil i en mans del Consell d'Eivissa. Vicent Marín és el seu president.
Avui per avui no hi ha altra solució més que traslladar aquests residus i fer-ho d'una manera ordenada, d'una manera escalonada i d'una manera que no causi molèsties ni a Eivissa ni a Mallorca, tot el que significa aquest trasllat.
El Consell eivissenc no desisteix, però, a reactivar el pla pilot al Parlament.
Intentarem de nou dur en el Parlament aquest decret perquè aquesta solució immediata, qualsevol altra solució determinarà un temps més llarg. Si aquesta via està tancada perquè hi ha un bloqueig parlamentari, doncs s'hauran d'habilitar altres vies, però que es demoraran en seu temps.
Sigui com sigui, Canà Puig haurà de tancar en 3 anys, segons les darreres estimacions. I el Consell de Mallorca havia de cobrar 50 milions del govern, en compensació per la incineració dels fems d'Eivissa. De moment, però, tot queda pausat.
6 minuts per arribar a les 7 i mitja.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio. El 16 de novembre tens una cita amb la solidaritat. Vine a la primera cursa solidària de l'Autoritat Portuària de Balears. 10 quilòmetres, 4 quilòmetres, curses infantils i caminada popular. Tot a favor de Projecte Home. Descobreix el nou passeig marítim de Palma i inscriu-te a elitechip.net i fes-te amb la teva camiseta. Les persones guanyen. Torna a la Fira de la Gent Gran.
Un dia dedicat a tu. Un espai per trobar-nos amb amics, compartir aficions i gaudir de tot el que fem plegats.
El diumenge 16 de novembre, Set Salines acull la segona Fira de la Gent Gran del Consell de Mallorca.
Tallers, música, ball, paradetes i molt bon ambient t'esperen per viure una jornada plena d'energia.
Fira de la Gent Gran, diumenge 16 de novembre de 10 a 17 hores a Set Salines. L'organitza el Consell de Mallorca. Ens veiem a la Fira.
T'interessa la història i la influència de Ramon Llull? Del 20 al 22 de novembre tindrà lloc el Congrés Internacional Els Espais de Ramon Llull. Context, pensament i projecció. 54 especialistes d'arreu del món es reuniran per situar Ramon Llull a l'òrbita cultural europea del seu temps. Coneix la programació i inscriu-t'hi gratuïtament a congresinternacionalramonllull2025.es. Està finançat pel Govern de les Illes Balears amb l'impost de turisme sostenible i organitzat per l'Institut d'Estudis Hispànics en la modernitat de la Universitat de les Illes Balears.
Escoltau l'informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
Els treballadors del servei de neteja de Santa Eulària han convocat una vaga indefinida que començarà dia 22 de novembre a les 2:30 de la matinada. Protesten per errades contínues a les nòmines i denuncien que alguna mensualitat han cobrat fins a 1.000 euros manco del que havien de cobrar. Gemma Guasc.
També es queixen pel mal estat de la flota de vehicles, diuen que no són segurs. De fet, assenyalen, un dels camions va acabar incendiant-se. La gota que ha fet vessar el got de la paciència, però, ha estat que no s'ha abonat una paga que s'havia de cobrar el mes d'octubre. La vaga va ser acordada divendres passat en una assemblea. Comissions Obreres espera que la convocatòria serveixi per obrir un espai de diàleg per poder garantir unes condicions laborals adequades i els cobraments íntegres i correctes de les nòmines dels 63 treballadors que hi fan feina. Ana López és secretària d'Acció Sindical de Comissions Obreres.
La huelga no es estratégica, estamos en invierno, es un hartazgo de los trabajadores y que no pueden más. Un error muy grave ha sido la paga que les corresponde en octubre, que se ha malinterpretado, no se ha pagado como corresponde y se ha dejado de pagar en los finiquitos.
I UGT valora que la consellera de Benestar Social hagi reconegut per primera vegada errades a la residència de majors on hi ha manca de personal qualificat. El sindicat s'ofereix a col·laborar reforçant la plantilla per revisar horaris, les rutines i també garantir, diu, un model de gestió de qualitat. Elena Trinidad.
UGT valora positivament que el Consell de Formentera hagi reconegut problemes en la gestió de la residència de majors. Des del sindicat han estès la mà per treballar conjuntament i així poder reforçar la plantilla, revisar els horaris i rutines perquè s'adaptin al ritme de les persones majors i garantir un model de gestió de qualitat. José Ramón Mateos és el delegat d'UGT del Consell de Formentera.
Això és una passa endavant. Primer reconèixer que hi ha coses que es poden millorar i ara hem de seure, hem de parlar i hem de trobar una solució perquè no us oblidem, aquí tenim usuaris que són persones. Per tant, el meu objectiu és que aquestes persones estiguin bé, i més a l'última etapa de la seva vida. Després, millorar les condicions laborals dels treballadors i fer que la residència siga un element digne i d'orgull.
Tot això després que ahir des de la residència demanessin ajuda al govern per solucionar els problemes de personal i anunciessin que pròximament es reuniran amb els sindicats per abordar la problemàtica. Durant aquest mes es convocarà el Consell de Participació de la Residència que comptarà amb la participació de famílies, personal i direcció per acordar les millores.
I els sindicats i les patronals han rebutjat la proposta del govern de tornar l'increment salarial del 2,9% congelat als docents de l'escola concertada. La Conselleria d'Educació ha posat damunt la taula que els mestres recuperin tots els doblers l'any 2028. Són quasi 15 milions d'euros pels 5.000 docents de la concertada.
El pla de pagament proposat per Educació a repartir-lo en els pròxims 3 anys. Els sindicats USO, STEI, UGT i Comissions Obreres consideren que els retards s'han de pagar l'any que ve o com a molt tard en 2 anys. És Josefina Ramis, de Comissions Obreres.
És un autèntic atac a l'equiparació i la igualtat de tracte. Nosaltres el que li hem demanat a Conselleria és que torni a refer aquesta proposta de calendari i que mos faci una proposta d'entens i forma igual que el company de públic.
El secretari autonòmic de Desenvolupament Educatiu, Mateu Sunyer, expressa la voluntat d'avançar els pagaments si la disponibilitat pressupostària ho permet.
Han dit que s'ho estudiarien i convocarem una propera mesa la setmana que ve per intentar arribar a un acord. L'objectiu i la intenció de la conselleria és i serà pues, que aquests personal docent de la concertada pues, puguin adequar les seves retribucions a lo que és el personal del sector públic.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30. El propietari del Medusa Beach culpa el seu exsoci la propietat de l'immoble de les deficiències de l'edifici que es va esfondrar l'any passat, deixant 4 víctimes mortals i 14 ferits.
L'empresari de l'establiment, que s'enfronta a 4 delictes d'homicidi i 6 de lesions per imprudència greu, ha declarat als jutjats que desconeixia les obres que es va fer per habilitar la terrassa sense la llicència corresponent i que la inspecció tècnica de l'edifici del 2023 fos desfavorable. L'investigat ha entregat 250.000 euros a les famílies dels perjudicats.
L'autoritat portuària de les Balears haurà d'atorgar la pròrroga de la concessió del Port de Palma al Club Nàutic, que podrà conservar les seves instal·lacions.
Així ho ha conclòs el Tribunal Superior de Justícia de les Balears en una sentència que estima el recurs presentat pel club. L'entitat havia sol·licitat 2 pròrrogues de la concessió l'any 2015 i el 2018 i va entendre el silenci de l'autoritat portuària com una denegació. La sentència no es ferma i es pot recórrer.
El sistema de polseres de control de maltractadors de violència de gènere ha patit una caiguda durant unes hores que ha obligat a activar el protocol de protecció de les víctimes.
El Ministeri d'Igualtat s'ha posat en contacte amb les usuàries del sistema, que ja s'ha restablert. El problema l'ha generat un aparell que distribueix els missatges de les alertes. El botó del pànic, els de recepció i emissió de telefonades han estat actius en tot moment.
Els treballadors de la recollida de fens a Santa Eulària faran vaga indefinida a partir de dia 22 de novembre.
Protesten per errades contínues a les nòmines dels 63 treballadors i denuncien que alguna mensualitat han cobrat fins a 1.000 euros manco del que tocava. Ho explica la secretària d'Acció Sindical de Comissions Obreres, Ana López.
La huelga no es estratégica, estamos en invierno, es un hartazgo de los trabajadores y que no pueden más. Un error muy grave ha sido la paga que les corresponde en octubre, que se ha malinterpretado, no se ha pagado como corresponde y se ha dejado de pagar en los finiquitos.
I a la següent mitja hora de l'informatiu vos explicarem que la població de les Balears augmenta un 1% en el darrer any, són 11.500 persones més.
Segons l'Institut Nacional d'Estadística, dia 1 d'octubre es varen superar el 1.255.000 persones. A la comparativa anual, Formentera és l'illa que més creix. L'increment poblacional s'atribueix a l'augment de població estrangera, que en aquests moments suposa el 21% del total.
I un dels noms propis d'avui, hora baixa, és el de Carlos Mazón, que assegura que no va retardar l'alerta als mòbils el dia de la Dana i que ningú li va demanar permís per enviar-la.
Són les explicacions que ha donat el president de la Generalitat Valenciana en funcions, avui hora baixa, la Comissió d'Investigació de les Corts.
Nadie en su sano juicio puede pensar que la gestión de una emergencia dirigida por mandos operativos con más de 30 años de experiencia puede depender de si yo realizaba llamadas desde mi despacho, desde un restaurante, desde la calle o desde la India.
Les víctimes que s'han concentrat a les portes de les Corts qualifiquen de farsa la compareixença, la qual no se'ls ha deixat assistir. La declaració d'avui arriba després que el PP proposi el portaveu dels populars a les Corts, Juanfran Pérez Llorca, com a substitut de Mazón, un candidat que necessita el suport o l'abstenció de Vox.
Passen 3 minuts de les 7 i mitja, moment pels esports.
Informatiu vespre. Esports. Toni Fuster.
I en els esports, Toni Fuster, haurem d'esperar un altre any a viure un derbi entre mallorquinistes i balearicos. Que podem esperar d'aquest sorteig de la Copa del Rei pels dos equips, Toni?
No ha anat bé. No, volíem un derbi entre Mallorca i l'Atleti Balear i no ha pogut ser. Finalment, l'Atleti Balear rebrà l'Espanyol de primera divisió, una eliminatòria que retrobarà el tècnic Luis Blanco amb el seu passat perico, quan era segon de Manolo González al filial. Aquesta és la valoració que ha fet a IB3 el director general de l'Atleti Balears, Patrick Meso.
Sí, claro, al final es una segunda ronda de Copa del Rey contra una primera división y la verdad que contento de recibir a Español, un equipo grande de la categoría, un equipo que vive un momento muy positivo y con viejos conocidos y bueno, así que muy contento para poder recibirles.
Y el Real Mallorca viatjarà fins a Sòria per enfrontar-se al Numancia a l'estadi Los Pajaritos. Precisament el tècnic mallorquinista Iago Barrasate va entrenar els sorians a segona divisió durant 3 temporades completes i a la darrera va acabar a 6è, on va disputar el play-off d'ascens i va perdre la final contra el Valladolid. Precisament ahir el programa en línia de 5 d'IB3 Televisió ja va parlar del suporat cas que li tocara el Numancia.
Volver a Soria me haría ilusión, pero también sería un partido complicado, ¿eh? Sí. Un segundo a ref ya cambia, ya, porque un segundo a ref jugando en casa, yo creo que ya ahí la diferencia ya disminuye ya y ya tenemos la experiencia del año pasado, además. Bueno.
El Numancia Mallorca disputarà el dimarts 2 de desembre i l'Atleti Balear Espanyol entre el 2 i el 4 del mes que ve a l'Estadi Balear. Precisament en aquesta hora, al Palau d'Esport de Sant Moix, el Real Mallorca s'enfronta al Figuí Palma en un peculiar partit en què la meitat juga a futbol sala i l'altra a bàsquet. D'aquesta experiència ara ens parlarà Xisco Ribas, que es troba al Palau d'Esport de Sant Moix. Xisco, bon vespre.
Bon vespre, Toni. Bon ambient i moltes rialles al Palau d'Esports de Sant Moix. Falta poc més de 4 minuts per acabar i a prop de 1.000 persones han vengut a veure partit entre el Mallorca i el Futbol. Sobretot van molt aficionats del Fibu i del Mallorca, tenint-s'hi famílies i fins i tot bastants jugadors de les categories inferiors del Real Mallorca. A les graderies també han vist Alfonso Díaz i Pablo Ortiz, que no s'han volgut perdre aquest curiós partit. La mitja part de futbol sala ha finalitzat amb un contundent 0-6 a favor del Mallorca. Ara estan jugant els darrers 4 minuts d'aquesta segona part de bàsquet i el resultat és de 36-14 a favor del Figuí Palma. Veurem com acaba aquesta nit multiesportiva a Sant Moix.
Gràcies, Xisco. I Iago Barrasate va ser el gran protagonista al programa en línia de 5 d'IB3 Televisió. L'entrenador del Real Mallorca va parlar de moltes qüestions. Quan pràcticament s'ha complit el primer terç de la Lliga, Iago va tenir clar quin és l'objectiu.
Con Pablo voy de la mano y él también piensa que la viabilidad del Mallorca pasa por estar en primera división y es el objetivo prioritario. A partir de ahí, pues como el año pasado, que quedamos décimos, intentaremos quedar lo más arriba posible, pero cuando a un equipo le cuesta, por ejemplo, mantener la portería cero, que era nuestro caso, que solo hemos mantenido 2 veces, pues al final nosotros no somos un equipo tampoco de mucha pegada o de tanta calidad como para ir a partidos abiertos, ¿no?
El tema més polèmic de la temporada ha estat el càstig a Dani Rodríguez. ¿Tornarà a jugar el Tigre de Betanzos aquesta temporada amb el Mallorca?
Y yo nunca he dicho que Dani no vaya a jugar, porque primero, no pienso así y tampoco le puedo quitar el derecho a un jugador de en un futuro de poder aportar, no desde este espacio, sino desde otro espacio. Entonces, bueno, el tiempo lo dirá. Fue muy doloroso para mí, cuando yo veo la noticia, pues es como que se me hace como una bola ahí en el estómago, es muy doloroso, pero lo tengo que afrontar. El vestuario tiene unos códigos y luego yo tengo unos principios y en base a esos principios actuar, entre comillas, es más fácil porque tienes la conciencia tranquila. Es difícil seguir, no sé, pues, no sé, si esto sigue así, pues en el mercado de invierno no sé lo que pasaría, ¿no? Pero ahora mismo te digo cómo está la situación y yo ahora mismo tengo un trato con él normal, como si fuese uno más.
El punt d'inflexió en què l'equip mallorquinista va tocar a fons va ser en el partit de Noeta contra la Reial Societat.
En ese viaje no me aguantaba a mí mismo y no me podía dormir y tal, y a veces, no sé, cuando estás ahí de noche y estás un poco pensando tal, a veces pam, te hace clic la cabeza y ahí lo tuve como muy claro. Al día siguiente lo tenía clarísimo y trasladé eso al grupo también, de que había que volver a la casilla de salida, digamos, ¿no?
En tenis, Carlos Alcaraz continua en pas ferm a la Copa del Mestres. Dos partits i dues victòries per al tenista espanyol. Això sí, avui ha patit contra l'estatunidenc Taylor Fritz. Triomf en 3 sets, en remuntada inclosa, 6-7, 7-5 i 6-3, a un duel que s'ha allargat gairebé fins les 3 hores. Alcaraz ja té peu i mig a la semifinal de la Copa del Mestres i si guanya el seu següent partit contra Musetti, s'assegura el número 1 del món fins final d'any. En bàsquet, a la primera FEP, el Palmer ha incorporat un nou jugador. Es tracta de l'aler georgià Duda Sanadze. En 33 anys ha jugat a l'ACB, al Guipúscoa, i a Portugal, Xipre i Grècia. També va disputar el passat Eurobàsquet a la selecció de Geòrgia amb una mitjana de 10,3 punts per partit. I en voleibol, el Connecta Balear Manacor jugarà demà a casa el primer partit de competició europea de la seva història i s'enfrontarà a l'AOK Zagreb croat en una eliminatòria doble partit corresponent a la Challenge Cup, la tercera competició continental. Per a aquesta ocasió històrica, el club ha presentat una equipació especial que ret homenatge a la primera camiseta del club. Així i tot, l'equip té clar que vol que aquesta sigui només la primera de moltes nits europees. Sentim el jugador de l'equip manacorí, Àlex Rivas.
Me parece muy bien que estamos pintándolo como una noche histórica, mágica, primera vez en Europa, pero yo creo que nosotros lo encaramos como pensando que va a haber más noches así. Yo creo que nadie está pensando como, bueno, vamos a aprovechar esta oportunidad que es única. No, yo creo que haremos un buen partido, vamos a buscar la victoria, pasar de fase y que haya más noches así.
El partit entre el Connecta Balear Manacor i l'AOK Zagreb de demà començarà a les 7 de l'hora baixa i el podreu seguir per la web d'Ivetres. I Xin Colom serà l'únic esportista balear que del 21 al 23 d'aquest mes competirà al Mundial d'Entrenament Funcional, que se celebrarà a Brisbane, a Austràlia. Colom participarà a la categoria màster de 35 a 39 anys. Avui ha visitat els estudis d'Ivetres Ràdio, ha estat el programa Esport 3 i ens ha contat les proves que ha hagut de superar per poder ser al Mundial.
Com a fases, vaig tenir que fer un classificatori a nivell de Balears, no? un campionat regional, que per ara se fa online, igual més endavant se passarà a fer. Hi ha altres comunitats que ja ho fan presencial, però per ara Balears només ho té online. No? Uh-huh. Després hi ha una altra fase presencial, que és a Madrid, que és el campionat d'Espanya.
Aquest campionat del món tindrà participant de més de 25 països.
Gràcies, Toni. 7:42 minuts.
Escoltau l'informatiu vespre. Ivetres Ràdio. Mallorca és una illa viva. I les carreteres, la xarxa que ens uneix.
Per això el Consell de Mallorca té en marxa 13 projectes per millorar els accessos a Palma, com els nous carrils entre el polígon de Sonoms i la Via Cintura o altres intervencions a les entrades a Can Valero i a l'aeroport.
Ballant pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
T'interessa la història i la influència de Ramon Llull? Del 20 al 22 de novembre tindrà lloc el Congrés Internacional Els Espais de Ramon Llull. Context, pensament i projecció. 54 especialistes d'arreu del món es reuniran per situar Ramon Llull a l'òrbita cultural europea del seu temps. Coneix la programació i inscriu-t'hi gratuïtament a congresinternacionalramonllull2025.es. Està finançat pel Govern de les Illes Balears amb l'impost de turisme sostenible i organitzat per l'Institut d'Estudis Hispànics en la modernitat de la Universitat de les Illes Balears.
Un vi denominació d'origen Binissalem és més que un vi. És el resultat de les històries que han forjat la cultura de Mallorca, impreses als nostres vins, reivindicant les varietats locals, els pobles i les tradicions. Perquè són històries úniques, perquè no és el mateix, perquè ho has de viure. Denominació d'origen Binissalem amb el suport del Consell de Mallorca.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
7:43. El Consorci de Residus de Menorca augmenta la pressió sobre l'incivisme en el sistema de recollida porta a porta a Maó i Es Castells, als unimunicipis Carles Marquès, on s'aplica.
Després de detectar diversos domicilis que no s'han incorporat al nou sistema, s'ha decidit ser més restrictiu i no recollir cap bossa de residus sense poal, multifracció i, per tant, indegudament dipositada al carrer. A més, s'iniciaran les investigacions pertinents juntament amb la policia local per sancionar els comportaments incívics. Són mesures que formen part de la campanya de conscienciació que afecta aquells barris on s'han detectat incidències i incompliment. Primer es farà un avís a la bústia i als serveis municipals. Visitaran els domicilis detectats sense el poal del porta porta per informar de l'obligatorietat del servei.
I encara a Menorca, l'Ajuntament de Ciutadella ha iniciat una campanya dirigida al resident perquè revisin els seus immobles i comprovin si separen correctament les aigües residuals del clavegram de les aigües netes de pluvials. Blai Barber.
Estan detectant massa aigua bruta que arriba a les estacions de bombeig. El lema de la campanya és sense mesclar, més clar aigua. Escoltam a Maria Jesús Begur, que és regidora de Medi Ambient de Ciutadella.
Quan plou, hi ha aigües pluvials netes que no han d'anar a que clavegaram i hi van. L'ordenança de clavegaram prohibeix la primera prohibició de l'article 14 que les cases tinguin connectat les aigües de pluja a clavegaram, però sí que sabem que això passa. Per tant, aquesta campanya el que vol fer és conscienciar la ciutadania del problema que tenim, de les seues responsabilitats i de les possibles solucions.
L'Ajuntament creu que aquesta quantitat d'aigües brutes que arriben a l'estació de bombeig també provoquen que col·lapsi i acabi contaminant la platja gran, provocant el seu tancament. Estan treballant amb Abacua també per fer una actuació a l'estació de bombeig de Canal Salat i a la depuradora sud. Així tot, demanen consciència als ciutadans perquè prenguin mesures a nivell particular. Molts d'ells desconeixen quina és la situació de les aigües. A casa seva, escoltam alguns residents.
I sembla mentida que a dia d'avui encara hi hagi abocaments per aigües que no toca.
Molta part del casc antic de Ciutadella no té separat les fecals de les pluvials.
De suma importància i vital que tots prenguem consciència de això.
Claro que lo encuentro importante, pero sinceramente no sé cómo funciona.
No, molta gent no ho sap. De fet, jo, pues, pràcticament casa a casa, me ve que em donau això.
La campanya municipal sense mesclar més clar aigua seran vídeos a través de les xarxes socials, però també infografia i cartelleria.
I l'Ajuntament de Palma reformarà la façana de l'antiga pastisseria Can Fresquet, un immoble d'alt valor patrimonial que va patir unes obres, segons Cort, que no en respectaven el valor històric.
Can Fresquet es caracteritza per la seva estètica antiga, amb detalls i decoracions d'època que evoquen la història del negoci, i és un important reclam turístic. Després d'unes obres de reforma que Cort ha qualificat d'inadequades, ara retornarà la imatge tradicional de la façana. Es retiraran els tendals extensibles, s'eliminarà el cablejat elèctric i es tornarà a posar el cartell original de la pastisseria. Així ho ha aprovat avui la Gerència d'Urbanisme, com ha explicat el regidor Óscar Fidalgo.
Se hicieron unas obras hace algún tiempo, pues, que desvirtuaron de alguna manera la fachada y la identidad de aquel espacio. La intervención, esta intervención de legalidad tiene como finalidad restituir el estado de este espacio, garantizando la preservación del valor histórico del inmueble.
També avui l'Ajuntament ha aprovat el projecte d'adequació de la nova sala de premsa del consistori, on treballaran els mitjans de comunicació que cobreixin les notícies de Cort.
Continua augmentant la població a les Balears. El darrer any ho ha fet un 1%, 11.500 persones més, de manera que dia 1 d'octubre es varen superar el 1.255.000 persones, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística.
A la comparativa anual, Formentera és l'illa que més creix, un 1,4%, gairebé el mateix que Eivissa. En menor grau, Mallorca registra un increment de 8.400 habitants i Menorca de 660. L'increment poblacional s'atribueix a l'augment de població inversió estrangera, que en aquests moments suposa el 21% del total.
I els infants accedeixen a les xarxes socials i a la pornografia a partir dels 11 anys, són les conclusions d'un informe que alerta dels riscos dels hàbitats tecnològics d'edats primerenques i que revela que la meitat dels estudiants du el mòbil al centre educatiu, dorm amb ell i en fa ús a altes hores de la matinada.
Es tracta d'una investigació de gran abast internacional sobre l'impacte de l'entorn digital i que inclou la consulta a més de 100.000 joves d'entre 10 i 20 anys sobre els seus hàbits tecnològics. L'estudi també revela que el 5,7% dels estudiants podria haver desenvolupat un patró d'ús problemàtic de xarxes socials que en l'adolescència pot causar malestar emocional i un major risc de suïcidi.
I 34 exemplars de tortugues, careta i de només 2 mesos de vida han estat llançades avui a la mà des de la platja de Camp Pere Antoni a Palma i al mateix lloc on es trobaven els ous d'on nasqueren el mes de juliol.
La resta de tortugues, 39, s'han inclòs en el projecte Head Starting, amb el qual es mantenen aquests animals en condicions controlades fins als 10 mesos de vida. L'objectiu és estudiar durant més temps la seva evolució i creixement i assegurar la supervivència de les tortugues al mar. Ho expliquen Anna Torres, directora general de Medi Ambient, i Guillem Fèlix, coordinador del COFIP.
Les que duim aquí ara, que són aquestes 39-34 que mollam, són tortugues que tenen dos mesos de vida des de que se varen dur en aquest crió. O sigui, en total tenen uns 4 mesos i el que farem és que ja els amollam més desenvolupades.
Intentar esbrinar més coses sobre les tortugues marines a la primera època de la seva vida, que és una època on falta molta informació, i per una altra banda, donar un Head Start vol dir donar una empenta, és a dir, donar més possibilitats de supervivència una vegada que alliberem aquests animals.
El govern central manté que presentarà el projecte de pressupostos al Congrés, tot i que no té el suport per treure'ls endavant després que Junts ha renunciat a negociar amb els socialistes. La portaveu de l'executiu espanyol, Pilar Alegría, assegura que l'anunci dels catalans no canvia els seus plans i molt aviat tindran ja la proposta de sostre de despesa que permetrà després elaborar uns nous comptes per l'any que ve.
Recorden que els darrers pressupostos de l'Estat aprovats varen ser els de 2023, ja que l'actual executiu no va aconseguir prou suport per treure endavant ni els de 2024 ni els d'enguany. Així tot i el complicat escenari que tenen els socialistes i Sumar al Congrés, el Consell de Ministres té previst presentar una proposta.
Ya me gustaría también poderles avanzar alguna novedad esta semana respecto a la anterior. Pero miren, el primer paso, que sería esa presentación de la senda de estabilidad y el techo de gasto, lo que les puedo decir es que se va a presentar muy próximamente.
Són declaracions de la portaveu de l'executiu central, Pilar Alegría, després del Consell de Ministres, que també ha aprovat avui l'autorització d'ajudes de fins a 3.000 euros per persona per aconseguir els permisos de conducció de les classes C i D per a camions i autobusos. Els candidats tindran un any per obtenir aquest carnet amb l'objectiu de pal·liar la manca de professionals formats en aquestes àrees en un moment d'expansió del transport col·lectiu.
I el Consell de Ministres ha aprovat avui l'avantprojecte de llei per reduir les ràtios a les aules i la càrrega lectiva dels docents.
La norma proposa baixar a 22 el nombre màxim d'alumnes per aula a primària. Ara per ara és de 25 i en el cas de secundària es planteja reduir-lo de 30 a 25.
L'avantprojecte de llei es negociarà ara amb els sindicats i les comunitats autònomes. El govern estatal espera enviar la llei al Congrés entre el mes de gener i febrer per a l'aprovació definitiva, que no està garantida perquè Junts, recordem-ho, va anunciar que vetarà totes les iniciatives legislatives de l'executiu de Pedro Sánchez. I la Junta d'Andalusia diu que les dades que tenen sobre les dones afectades per les errades en el programa de cribratges de càncer de mama són correctes. Assegura que ha demanat en diverses ocasions a ADAMA, l'Associació de Dones amb Càncer de Mama, que s'hi disposa de més casos que els ho mostri, però que fins al moment no els han aportat.
És la resposta que ha donat el govern andalús després que Adama hagi dit que les dades aportades per la Junta, que són d'unes 2.300 dones afectades, no quadren i que les dades que elles manegen els eleven a les 4.000. Ho han dit a la comissió de seguiment creada per la crisi dels cribatges. L'associació també ha anunciat que ampliaran la denúncia a la Fiscalia i que hi ha damunt la taula 200 denúncies de dones afectades.
La Comissió Europea ha inclòs Espanya entre els 4 països amb més pressió migratòria, juntament amb Itàlia, Grècia i Xipre, un fet que permet activar el mecanisme previst en el nou pacte de migració i asil perquè part dels migrants arribats irregularment en aquest territori puguin ser reubicats en altres estats membres.
Així consta en el primer informe anual sobre la situació migratòria a la Unió Europea, un document que no fa públics encara com es podria dur a terme aquesta reubicació. La reforma del pacte migratori està pendent ara que països com Hongria o Polònia presentin els seus plans nacionals de migració.
I a la crònica internacional, el Senat dels Estats Units ha aprovat la proposta per reobrir el govern. La mesura passarà ara a la cambra de representants per posar fi al tancament més llarg de la història del país.
L'anomenat shutdown ha superat els 40 dies i ha deixat milers de funcionaris sense treballar i sense cobrar perquè republicans i demòcrates no es posaven d'acord. Finalment, 8 senadors demòcrates han trencat la disciplina de vot i han pactat amb la majoria republicana un acord per reobrir el govern.
6 minuts per arribar a les 8, obrim plana cultural.
Siamo la generazione più libera di sempre, abbiamo la possibilità di scegliere. Eppure siamo anche una delle generazioni più stressate di sempre.
Vivim estressats en un món de pantalles, sabem distingir entre allò real i allò virtual? Són algunes de les preguntes que planteja Rial, una de les 8 pel·lícules que participen enguany en el Festival Majordocs. La 7a edició se centra en el so com a recurs creatiu en el cinema, que, com la ràdio, moltes vegades Laura Marcos expressa millor que les imatges del que les imatges no poden mostrar.
Intens, profund, inspirador, silenci. Els matisos del so són infinits i en el cinema ens interpel·len i es converteixen en una revolució que ens convida a emocionar-nos com a espectadors i també a sentir-nos incòmodes per arribar a la reflexió. I és el so, en totes les seves formes, on el Festival de Cine Documental Creatiu Mallorca, Majordocs, proposa posar-hi el focus enguany. Miguel Ech és el director artístic.
El so és un llenguatge molt més invisible, no? Hi ha una narrativa molt més amagada perquè no l'estan veient i ara mateix donen molta importància a allò que veiem, però el so treballa d'una manera molt més inconscient, no? El so és una proposta perquè qui vulgui entendre més el procés de creació d'una pel·lícula pugui apropar-se a aquestes pel·lícules també entenent quina és aquesta forma de fer-les des de la disciplina del so.
L'edició d'enguany ofereix, per exemple, la visió de la directora italiana Adele Tulli sobre l'expansió exponencial del món virtual per damunt del físic i la globalització envers de la connexió humana amb el títol Real. També explora la problemàtica de l'habitatge al Senegal en el llargmetratge Liti Liti, sota la direcció de Mamadou Koumaï, i s'endinsa en el món inaccessible de l'exèrcit amb un documental íntim i visceral plasmat a Vino la Noche, del peruà Paolo Tizón. Propostes molt diferents però creades, com explica Miguel Ech, per reivindicar la importància d'estar i viure en el present.
I el que proposem justament és que ens puguem aturar a que les pel·lícules i allò que ens parlen ens puguin atravessar. Jo venint cap aquí, anava caminant i creuant un pas de zebra, em creua amb gent que anava mirant el mòbil, no? I dic, com serà la 10a edició de Majordocs, no? Com arribarem aquí? I venia també d'una escola d'audiovisuals i hi havia una sensació de que el món virtual els dona molta més seguretat que l'estar mirant els ulls d'una persona.
El director britànic Ben Rivers serà el convidat d'honor de l'edició d'enguany del Majordocs i inaugurarà el certamen el pròxim 25 de novembre en la presentació d'una de les seves obres, The Sky Trembles. Les 8 pel·lícules internacionals que competiran pel Premi del Jurat i el del Públic es projectaran en el Cine Ciutat de Palma i les masterclass tindran lloc al Pati de Dones de la Misericòrdia. La cloenda del festival serà dia 29 de novembre també al Cine Ciutat, on es projectaran 6 curtmetratges balears de cineastes emergents que enguany tracten temes com la salut mental i la discapacitat.
I la Catedral de Mallorca s'ha omplert avui de gent per contemplar el fenomen lumínic conegut com la Festa de la Llum. Un Moment en què el sol a l'alba travessa la rosassa i projecta el seu reflex a la façana oposada, un fet que genera un buit de llum i colors.
El dia assolellat i sense nígols ha permès que es pogués veure a partir de les 8:30 del matí, però des de les 5 de la matinada, centenars de persones arribades d'arreu ja feien cua per assegurar-se un bon lloc des d'on veure l'efecte lumínic.
M'he aixecat a les 6:15 per veure aquest fenomen que se fa el dia del meu sant, l'11 de novembre.
Es, la verdad es que es impresionante, cada año me impresiona más, es muy emocionante y hemos dudado si al final lo veríamos o no, pero bueno, ahora está precioso.
Y poder fotografiarlo, porque las condiciones dentro de la catedral me imagino que serán, digamos, un poco difíciles, entonces estoy preparando la cámara para poder hacerlas de la mejor manera posible. No sé lo que encontraré.
Aquest esdeveniment, que té lloc només dues vegades l'any, permet veure un impressionant joc lumínic en què els rajos de sol travessen la gran rosassa d'11,38 metres de diàmetre i en projecta el reflex a la façana oposada, creant així una doble esfera de llum policromada, una de vidre i una altra de llum.
Dia 2 de febrer, dia de la Candelera, es podrà tornar a contemplar aquest fenomen lumínic a la Seu. I aquest que sentiu són els Avalanche, una de les bandes convidades en el Raïm Wine Fest que se celebrarà aquest dissabte al Parc de la Mà de Palmes, la segona edició d'aquest festival que té lloc a la capital balear després d'anys a la part forana. Aina Riera.
Les cites a partir de les 12 del migdia i les activitats i els concerts s'allargaran fins a les 12 de la nit. El vi de la terra serà el gran protagonista i fil conductor per a la festa. Comptarà com a tradició amb música en directe i activitats familiars, a més d'una gran oferta gastronòmica. El festival està organitzat pel Consell Regulador de Vi de la Terra de Mallorca i compta amb el suport del govern, el Consell i l'Ajuntament de Palma.
I podreu trobar fins a 50 cellers mallorquins. També s'incrementa l'oferta de música en directe, com deien, gastronomia, i també trobareu tallers enogastronòmics. Són les 8, moment de fer un resum dels principals titulars d'aquesta jornada de dimarts, dia 11 de novembre, en què el propietari del Medusa Beach culpa el seu exsoci i la propietat de l'immoble de les deficiències en l'edifici que es va esfondrar l'any passat i va deixar 4 víctimes mortals i Neus López, 14 ferits.
L'empresari de l'establiment, que s'enfronta a 4 delictes d'homicidi i 6 de lesions per imprudència greu, ha declarat als jutjats que desconeixia les obres que es varen fer per habilitar la terrassa sense la llicència corresponent i que la inspecció tècnica de l'edifici del 2023 fos desfavorable. L'investigat ha entregat 250.000 euros a les famílies dels perjudicats.
I l'autoritat portuària de les Balears haurà d'atorgar la pròrroga de la concessió del Port de Palma al Club Nàutic, que podrà conservar les seves instal·lacions.
Així ho ha conclòs el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en una sentència que estima el recurs presentat pel club. L'entitat havia sol·licitat dues pròrrogues de la concessió, l'any 2015 i el 2018, i va entendre el silenci de l'autoritat portuària com una denegació. La sentència no es ferma i es pot recórrer.
I el sistema de les polseres de control de maltractadors de violència de gènere ha patit una caiguda durant unes hores que ha obligat a activar el protocol de protecció de les víctimes.
El Ministeri d'Igualtat s'ha posat en contacte amb les usuàries del sistema, que ja s'ha restablert. El problema l'ha generat un aparell que distribueix els missatges de les alertes. El botó del pànic, els de recepció i emissió de telefonades, han estat actius en tot moment.
I els treballadors de la recollida de fens de Santa Eulària faran vaga indefinida a partir de dia 22 de novembre.
Protesten per errades contínues a les nòmines dels 63 treballadors i denuncien que alguna mensualitat han cobrat fins a 1.000 euros manco del que els havien de pagar. Ho explica la secretària d'Acció Sindical de Comissions Obreres, Ana López.
La huelga no es estratégica, estamos en invierno, es un hartazgo de los trabajadores y que no pueden más. Un error muy grave ha sido la paga que les corresponde en octubre, que se ha malinterpretado, no se ha pagado como corresponde y se ha dejado de pagar en los finiquitos.
I Maó i Es Castell sancionaran les pràctiques incíviques del sistema de recollida porta a porta.
Els ajuntaments i el Consorci de Residus de Menorca han iniciat una campanya de conscienciació després de detectar incidències i incompliment. Quan es trobi una bossa de residus sense poal multifracció, es farà un primer avís a la bústia i després els serveis municipals visitaran els domicilis per informar de l'obligatorietat del servei.
Carlos Mazón assegura que no va retardar l'alerta als mòbils el dia de la Dana i que ningú li va demanar permís per enviar-la.
Són les explicacions que ha donat el president de la Generalitat en funcions avui a hora baixa a la Comissió d'Investigació de les Corts Valencianes.
Nadie en su sano juicio puede pensar que la gestión de una emergencia dirigida por mandos operativos con más de 30 años de experiencia puede depender de si yo realizaba llamadas desde mi despacho, desde un restaurante, desde la calle o desde la India.
Les víctimes que s'han concentrat a les portes de les Corts qualifiquen de farsa la compareixença, la qual no se'ls ha deixat assistir. És una de les portaveus, Toñi García.
Es un paripé totalmente, donde tiene que ir a declarar es delante de la jueza de instrucción número 3 de Catarroja. Ahí es donde lo queremos ver.
Per cert, que la declaració d'avui arriba després que el PP proposi el portaveu del PP a les Corts, Juan Fran Pérez Llorca, com a substitut de Carlos Mazón, un candidat que necessita del suport de vots. Així arribam a les 8 i